Però caram, és que allà on apunten fan diana, i això també s'ha de considerar. I no seré jo qui justifique una persona perquè aquesta persona ha de continuar perquè el que vinga siga terrible. Aquesta persona ha de continuar, si, per ara, si vol continuar...
Dir que si el Pepe es refia d'això per fer caure el Sánchez...
No, perquè Sánchez ara com ara depèn...
Hauran de buscar
igual,
una altra
igual
cosa.
Que Felipe González,
sí, jo
igual
crec que
Jordi...
ja ho hem constatat.
Sí, igual que Felipe González, igual que Jordi Pujol. Pedro Sánchez depèn del seu suport parlamentari i de la seva voluntat de continuar. Com que el suport parlamentari no el té clar, però el rebuig parlamentari tampoc, i ell continuar, continua. Però caram, tu...
I que al voltant del Pedro Sánchez això no el desmobilitza.
Clar, però no hem de traure... I el fet que després el que vinga siga pitjor no ens ha de fer traure importància d'uns fets que són gravíssims.
Sí, sí, sí.
Però com que eren uns xorissos? No, home, no. És que allà on toques... Ostres, i a més, el seu entorn immediat estava corrupte. I... presumptament. I aquesta corrupció...
Sí, sí, sí.
Presumptament.
No, però no és una broma dir, posar el subratllat en presumptament. En aquí...
No és cap broma, presumptament. Però no. Vaja, les proves, ara com ara, sí, són bastant determinants. I si encara n'hi ha més, més preparant.
Però Vicent, les proves de què?
D'acord. De corrupció.
Per això dic que són...
De corrupció.
Sí, però en què consisteix aquesta corrupció que ara es jutgen?
Home, en enriquir-se, intentar enriquir-se a través d'uns concursos i unes adjudicacions que estan fets en un moment en què no hi havia traves administratives ni traves legals perquè això fos possible.
I si tu la puta la col·loques en diners públics, sí, això és...
Primera, estem parlant de diners públics, clar, i en la gravetat, i amb la gravetat, que, ostri, que se tracta d'uns moments de màxima tensió social i que s'aprofita aquesta gent del patiment de moltíssima gent.
Perdona, jo és que no poso en dubte això. Jo no poso en dubte això. Dic, això mateix, i digue'm si hi ha alguna diferència, ho ha fet el marit de l'Ayuso.
Ja, però jo no estic parlant ara
sí,
del
no,
marit de l'Ayuso.
Resulta que el fiscal general de l'Estat ha estat liquidat i el marit de l'Ayuso viu en el
perquè
seu àtic.
Sabem...
I a l'Avalos quin àtic té?
Però, un moment... Tots sabem... Home, però és que això és fer una mica... Això és una mica de trampa.
L'Avalos, o sigui, és la xocolata del lloro.
No, però...
Ara, patètic,
no. Escolta, però no.
Guanyat,
resulta que tenim lloros i xocolata en tot l'entorn de la Gàbia.
No. Val molt més l'àtic de l'Ayuso que tot el que ha cobrat l'Avalos.
Escolta, i perquè no ha pogut cobrar més, segurament.
No
ho sabem tampoc, ja ho sabrem.
Això és el que sabem.
No, però el que sabem també és que el fet... que una gran part de la judicatura, i sobretot de l'alta judicatura, s'alinee no amb el PP, sinó fins i tot amb Vox, el fet de que estiguen fent campanyes de seguiment i d'assetjament cap al govern de l'Estat, etc, no fa bo el president.
Però és que no...
No el fa bo.
No, però hem de ser justos a l'hora d'analitzar...
Però si ja som justos.
No. A l'Avalos hi ha hagut un... O sigui, en aquests moments... ha ampliat el seu patrimoni amb el que sabem en la instrucció? Pues sembla que no. No hi ha cap indici. La UCO va intentar involucrar-lo en que tenia que gràcies a aquestes comissions havia comprat uns terrenos a Colòmbia, que la UCO els va quantificar, si no recordo malament, amb 300.000 euros, i s'havien colat no sé quants zeros. No valien ni 300 euros.
Es van pillar adjudicant concursos a amics, sí, coneguts, pillos, i saludats d'ells i del PSOE.
Uns pillos per anar-se'n de vacances.
No.
Això és patètic.
Bueno, bé, però...
Ja, no, sí, que
prenguin.
Un moment.
Sí, però ho comparis amb una trama d'estat?
No, jo no comparé un assassí amb un assassí en sèrie, evidentment. Però el fet de delinquir i el fet de corrupció és gravíssim.
No estic pas defensant...
Però si no t'estressis, Pere, si als voltants els és igual.
No, que no, és que el que és estressant és pensar...
Sí, que no té cap impacte.
Sí, escolta...
Jo entenc el que diu el Pere, i per això abans deia que els calendaris judicials no em semblen casuals.
No ho són.
I sí que és veritat que hi ha una voluntat deliberada d'equiparar un cas de corrupció a l'altre, tant en termes monetaris, no?, com en termes de gravetat, i aquí el risc és que la població o la ciutadania no sàpiga discernir el grau de gravetat d'un cas i de l'altre, i aquí qui s'hi fregui les mans és l'extrema dreta, venent que els dos grans partits d'estats tenen una situació estructural de corrupció des de fa dècades.
Totalment d'acord.
Perquè la tenen.
Sí. O sigui, jo crec...
I no pel fet que ho digui a l'extrema dreta, no trobo importància al fet. Perquè la tenen.
Sí.
Perquè no han parat.
Sí, jo crec que...
De diferents maneres, eh?
Que
i diferents intensitats.
La història judicial d'aquest país demostra que els dos grans partits, de forma reiterada, han viscut casos de corrupció gravíssims.
Però en aquesta instrucció hi ha moltes coses estranyíssimes.
Sí.
I m'agradaria explicar-ne algunes.
No, clar. Altra cosa és que, com diu el Pere, aquí també, dins de cada cas, hi ha una escala de grisos i hi ha uns nivells de gravetat. Pel que deia abans, no és el mateix involucrar tota una estructura d'estat, no? Una utilització espúria d'una estructura d'estat pagada amb fons reservats per anar en contra de la dissidència política i destruir a cops de martell les proves d'un finançament irregular sistèmic que estava acreditat dins del Partit Popular amb, fins ara el que sabem, en el cas Koldo, és que hi ha un exministre que és una persona molt important, que ha estat una persona molt rellevant en la vida política de Pedro Sánchez, que doncs s'han corromput per utilitzar també un ministeri per intentar, jo no sé si enriquir-se personalment, perquè té raó el Pere, que els diners encara no s'ha constatat que hagin servit per augmentar el patrimoni d'aquestes persones, però sí que per beneficiar-se personalment.
Sí, 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 és impresentable, sí, no? És que és impresentable. No, una sí, cosa no treu l'altra.
La tolerància ha de ser zero.
I que si, fos un ministre de segona o de tercera, però era el cercle immediat.
Sí, però el van liquidar immediatament.
No, immediatament no.
A veure, ho diré més clar, a l'Àvalos el que el salvarà és que tot això que se sap que ha fet, si aguanta i no s'explica el que no se sap que ha fet i que probablement això ja tingui una envergadura més d'estat...
No tenim ni idea. No.
Si aguanta el tirón, no. Aquest acaba indultat, ja t'ho dic jo.
No. Escolta, i també hi ha una altra cosa, ja que parleu de jutges. Només s'activen quan el cas de policia patriòtica i de espionatge i tot això és per afavorir el PP i dins del PP. Quan tots aquests casos s'apliquen a l'independentisme, llavors no hi ha jutges.
No, a l'independentisme.
I ja estem parlant.
A l'independentisme i a Podemos i al mateix Pedro Sánchez.
D'acord, però una cosa no exclou l'altra.
No,
sempre
estem iguals. El problema és que això que està dient el Vicent no es jutjarà mai. Aquest és el principal problema.
Són les... Digues, Sara.
No, perquè evidentment hi ha una coordinació i una cooperació de l'alta magistratura amb l'interès de la dreta i de l'extrema dreta
amb l'interès de l'Estat.
Aquest dijous hi ha un acte de Gabriel Rufián a Irene Montero a Barcelona per presentar la nova proposta i Oriol Junqueras ja ha dit que no hi podrà anar, sorpresa, Francesc Soler, què ha passat?
Sí, doncs mira, avui l'entrevistaven als matins de Ràdio Nacional i ha explicat això, doncs que no hi anirà, dic textualment, no hi aniré perquè hi ha temes d'agenda que ens porten a altres llocs.
Vaja.
I aquest lloc no serà la Pompeu Fabra, on finalment s'ha de fer aquest acte. Recordem que primer s'havia de fer la Universitat Autònoma de Barcelona, però que el centre al final va dir que no cedia l'espai per un acte polític, al final es fa a la Pompeu aquest acte de Rufián, el portaveu dels republicans a Madrid, per advocar per una entesa de totes les formacions a l'esquerra del PSOE, entre les quals hi inclou Esquerra Republicana, de cara a una pròxima contesa electoral. No és cap novetat, el president d'Esquerra se n'ha desmarcat des del primer moment, dient que les prioritats del partit són unes altres, i així han arribat aquesta setmana. El 20 de març, de fet, ja ens deia això en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
I anirà?
No ho sé.
9 d'abril a Barcelona.
Miraré l'agenda.
Rufián, Irene Montero.
Miraré l'agenda. Jo soc... Jo respecto totes les opinions de tothom i les opinions personals de tothom. Només faltaria... I entenc el concepte de llibertat de consciència i el defenso amb entusiasme. Al mateix temps, suposo que està clar que jo soc d'Esquerra Republicana.
Doncs Gabriel Rufián, que farà aquest acte dijous, i abans, el dijous al matí, serà aquí també al Matí de Catalunya Ràdio. Per tant, li podrem preguntar per les seves voluntats polítiques i veurem també quines són les conseqüències, perquè que fins ara tampoc Oriol Junqueras ha anat deixant fer, però entenc que si va marcant per fer un propi Gabriel Rufián, tampoc té molt sentit que continuï formant part d'Esquerra Republicana quan Esquerra Republicana no vol formar part d'aquest projecte. No ho sé, Sara.
Sí, o sigui, els projectes polítics requereixen sempre generositat. Generositat de saber que tu pots tenir uns plantejaments i tens tota la llibertat del món per fer-los a la interna i explorar quin suport a la interna hi ha, però al final el partit pren decisions democràtiques i si tu representes aquell partit en una institució tan important com el Congrés dels Diputats, el més lògic és que assumeixis el que hagi decidit la majoria del partit o, en tot cas, si creus que personal i políticament no ho pots assumir, doncs agafes i fas un pas al costat i te'n vas, no? Estan en una situació d'anomalia absoluta, no? Esquerra Republicana, jo crec que Oriol Junqueras ha valorat que és millor, doncs, deixar-lo fer, no?, i tolerar aquesta discrepància que no pas entrar en una guerra directa i personal de tu a tu amb Gabriel Rufián, perquè també són conscients Esquerra Republicana que pensant, per exemple, en les eleccions generals, la figura de Gabriel Rufián el suma electoralment. No obliden que al final és el quart dirigent més ben valorat per ser ni més ni menys que president a l'estat espanyol. Per tant, és molest i tensiona a la interna Esquerra Republicana? Sí.
Sí,
ara,
aquí s'ha d'aclarir no s'esquerra. L'Esquerra ja ho ha deixat clar.
Que sí.
Esquerra ha dit, escolta, el projecte és amb Esquerra Republicana i res més.
Sí,
aquí s'ha d'aclarir qui és Gabriel Rufián.
Bé, aquí també Gabriel Rufián està plantejant un torçabràs, no? També ell busca tenir més poder a la interna. I, per exemple, aconseguir una cosa que no va poder fer a les últimes eleccions, les del 2023, que és, a banda d'assegurar-se ser ell el cap de llista, poder escollir amb quin equip ell va a Madrid, no? Perquè en aquests moments hi ha una alta tensió, on més tensió hi ha, és en la convivència diària entre Gabriel Rufián i la resta de diputats d'Esquerra Republicana, que pràcticament passen absolutament desapercebuts i no hi ha una visibilitat pública de la feina que estan fent allà, no? Perquè Rufián ho eclipsa tot i, a més, ho eclipsa tot amb un discurs que no comparteixen la resta de diputats que comparteixen files amb ell. De cara al dijous, doncs, és una posada en escena amb un final anunciat. No passarà. No passarà aquest front d'esquerres que està plantejant Gabriel Rufián perquè no hi ha organitzacions polítiques darrere avalant aquest front d'esquerres. És així de clar
i de cru,
malgrat
no,
les perspectives electorals. Sí, sí. Exacte, i per tant, Oriol Junqueras és que no podia ser-hi, perquè al final les presències i les absències també seran valorades encara que no obrin la boca. I per tant, serà molt interessant saber qui hi ha. I és molt interessant també que qui moderi sigui Xavier Domènech, no? Que des del punt de vista intel·lectual, polític i teòric, ha avalat que el front d'esquerres, no, una mica l'estil francès, és l'única de les hipòtesis que no s'han provat encara a l'Estat, i ell és un defensor,
sí, sí,
no, d'aquesta teoria.
Vicent?
L'únic front d'esquerres que es pot fer és sumar-hi Podemos. No es pot comptar amb el BNG, no es pot comptar tan clar, ja veurem en Compromís, evidentment no es pot comptar en Esquerra Republicana, ni a Catalunya ni a l'Estat, perquè no té cap sentit, perquè tornem a oblidar, per molt que el senyor Rufián ara només que tingui un eix que és bàsic, que és l'ideològic, n'ha oblidat un altre que per al seu partit és important, que és l'eix nacional. I això Esquerra no pot assumir-ho ara com ara. Per tant, què passa? Però, de l'altra banda, això que comenta Sara, que diu que, evidentment, aquest senyor ara és una bona... és una bona firma, és un bon candidat per al seu partit, segur, i Esquerra tampoc passa grans moments electoralment pel que fa a les possibilitats que pot tindre d'anar a més, sembla que ara com ara no. Per tant, és el millor candidat que poden tindre i tot dependrà d'ell, perquè si el partit li marca una companyia que ell no accepta, doncs aleshores ell dependrà. Ell, jo crec que està per un costat explicant-se ideològicament i d'un altre llaurant el camp. Ell està llaurant-se el camp per a futures maniobres en un àmbit podemita, en un àmbit ja veurem de quin, on siga, i si el seu partit no li accepta aquestes condicions, podria ser que passa un altre. Però llavors ve una altra pregunta. Si és el quart millor candidat més valorat a nivell d'Estat i a Catalunya, quina valoració té? Perquè aquí la gent quan vota també té present. Moltíssima gent que vota Esquerra Republicana i altres opcions també té en compte l'eix nacional.
Aquest és un dels arguments d'Esquerra Republicana també per dir és que a nivell català no suma aquest front d'esquerres perquè és dissuasòria la figura de Gabriel Rufián pel votant independentista tradicional d'Esquerra Republicana.
Val, aleshores Esquerra, si fer el que li marca Gabriel Rufián i fer el que li marca també Joan Tardà i el seu... que és diferent, perquè Joan Tardà no parla mai d'anar a eleccions amb altres sigles. No, a Catalunya sí, sempre liderant Esquerra Republicana. Espanya no diu això. Però si feren això Esquerra Republicana, tota aquesta part de vot que té de Compromís Nacional, per dir-ho així, doncs se n'aniria cap a altres opcions. No és fàcil. A més, Esquerra perdria una part de l'essència que l'ha definit fins ara.
Són les 10 i 13, anem a canviar de tema, perquè vull saludar la Lucía. Lucía, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
Tu, Lucía, ets la dona del Jordi Sabater, que és un malalt que té ELA.
Sí, correcto.
I a través de les xarxes socials, ahir veu demanar amb urgència que necessiteu dos infermers.
Sí, correcto, porque tenemos una chica de baja y dos estaban de vacaciones. Y por lo tanto, no, estábamos sin personal.
Explica'm quina és la situació del Jordi, perquè és tan urgent el que necessiteu.
Pues Jordi es un enfermo de ELA que ya está en un estadio muy avanzado, tiene la sonda gástrica, la traqueostomía, y esto requiere un cuidado por profesionales sanitarios las 24 horas.
¿24 horas?
Sí, correcto, sí, sí, porque no puede quedarse ni un segundo solo.
I us havia passat mai que necessiteu algú de trobar algú d'urgència, que algú agafa la baixa i per tant necessiteu el personal cobrir-ho ràpidament?
Sí, en otras ocasiones sí, porque cuando las vacaciones se pueden cubrir entre los compañeros, pero claro, si alguien coge la baja y otros profesionales están de vacaciones, allí está el problema. Entonces hemos tenido que pedir contactos o llamar a antiguas profesionales que trabajaban con nosotros y ahora trabajan, por ejemplo, en hospitales o cosas así. Sí, es muy duro, sí.
És dur perquè hi ha mancança de personal al sanitari que pugui atendre a domicili 24 hores.
Sí, correcto. No hay mucho personal formado porque no es un simple cuidador. Se necesitan el cuidado del atraqueo, que hay que hacer aspiraciones y todo. Entonces hay que conocer bien todo el procedimiento.
Mm. Ara mateix, aquest personal, qui el paga?
Unos familiares de Jordi que nos ayudan con esto porque es muy caro.
¿Qué costa?
Entre los 120.000 y 200.000 euros al año. Entonces, claro, una familia normal no puede costearse este importe.
Bé, aquesta alta despesa, és veritat que pels malalts s'ha de revertir amb aquesta llei ELA que explicàvem fa unes setmanes. No sé si el Jordi en aquest cas té reconegut el grau de dependència extrema, entenc.
Estamos en el trámite, porque es un trámite administrativo, entonces hay que hacer la solicitud en la Generalitat, solicitar un informe al médico de cabecera, y estamos todo en ello. Ya se ha hecho la solicitud y todo, pero claro, hay que esperar la resolución, y esto puede tardar un poquito.
Per tant, Lucía, el que demaneu a través de les xarxes és, si hi ha algun infermer o infermera que ens estigui escoltant, que pot ser contractat i que pot disposar d'aquestes hores per cuidar el Jordi, doncs que ho faci immediatament, perquè ara mateix teniu una persona que està de vacances i l'altra que està de baixa. Per tant, no tens ningú que estigui cuidant el Jordi.
Sí, bueno, sí, correcte, sí.
I qui està cuidant el Jordi ara?
Bueno, ahora está otra cuidadora, pero ayer, por ejemplo, que era el día que necesitábamos de urgencia, vino una antigua cuidadora que trabajaba también en un hospital, tuvimos que llamarla de urgencia y bueno, tuvo que venir en su día libre, digamos. Mm. Y tuvimos suerte, porque no siempre tenemos esta suerte.
Lucía, ¿cómo pueden hacer para contactar con vosotras?
Pues o a través de las redes sociales de Jordi, a través de su número de teléfono, que lo ha dejado también en el mensaje que ha puesto en el tuit y en Instagram.
¿Y a través de tuit e Instagram cómo os pueden trobar?
Jordi Sabaté Pons.
Jordi Sabaté Pons.
Sí, y sobre todo también es importante que ya se activen las ayudas de la ley ELA de forma inmediata para poder también cubrir, bueno, estos gastos, que también son unos imprevistos. Entonces, claro, el presupuesto de los 120.000 sube.
Ens han explicat des de Drets Socials al matí que el desplegament d'aquesta llei ELA trigaran uns 3 mesos, per tant, en pagar-te aquestes ajudes.
Sí.
Lucía, moltes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada, espero que ho pugueu resoldre.
A vosaltres, moltes gràcies. Un abraç, adiós.
Recordar el telèfon de la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio si voleu també denunciar qualsevol situació que us estigui passant i que voleu explicar a la ràdio pública. 636-36-0609. 636-36-0609. Tanquem l'Àgora avui amb Sara González de Maragrau, amb Pere Rossinyol i amb Vicent Sánchez. Però abans, Marisa Gil, pel Forada, bon dia.
Bon dia.
Què ens queda pendent en aquest programa?
Tot seguit obrirem telèfons perquè ens traslladeu tots els dubtes que tingueu sobre la declaració de la renda demà. Sobre la campanya corresponent a l'any passat, ens respondrà l'economista i vocal de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carme Jové.
A les 11, nova teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Un cop superada la Setmana Santa, Pàmies dissertarà sobre religions.
I arribarem a les 12 amb una nova edició del concurs pendent, aquell concurs en què només per trucar-nos podeu tenir l'oportunitat de guanyar fins a 200 euros.
I com sempre, la Renaixença tancarà el matí de Catalunya Ràdio. Avui ens explicaran en què consisteix el curling, un esport d'hivern que normalment només veiem per televisió, però que també es practica a casa nostra. Ho explicarà el jugador de curling, Carles de Moixó.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola!
Què?
Doncs mira, que avui ho hem dit i ho hem fet tot nosaltres. Gairebé no m'ha calgut ni escoltar el Jiménez Los Santos, ni el Carlos Herrera, ni cap d'aquests. Començaré per en Frederic Vincent, Una persona que no ha parat de treballar durant aquests dies de Setmana Santa i que avui n'ha pagat les conseqüències amb una sentida cançó de Bryan Adams de fons. Vinga, ara... Ui, comença a veu. Oi, no sé què ha passat.
T'has emocionat.
No, sí, deu ser això.
Com?
No, saps què crec que és? És al·lèrgia, tio.
Ah.
És al·lèrgia, perquè...
Sí, m'és justificant, la... però el tall ja el tenim. Sí,
no, això ja, m'ho penso, ja ho dic, no ho presentat. El nom, substantiu, Heaven, Bryan Adams.
I bueno, ja se pot morir.
No, ha sigut el lleixiu de del lavabo. Hem tot de netejar el lavabo amb un lleixiu.
És el que anava a dir.
Que després que he sortit i la persona que netejava era amb tres mascaretes. Dic, home, dic, potser que te la treguis per notar. Tot, feia una olor de piscina, tota la ràdio.
És que una estona després d'en Freddy ha vingut la Marta Viana, sí, no? També li ha passat una mica de cosa i ho ha atribuït al lleixiu.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs les declaracions.
Ah,
Marta,
lleixiu, avui, tu.
Clar, ja tenim com a excuses l'al·lèrgia, el lleixiu. El que no sabem és què deu haver provocat que en Maiol Roger ens hagi donat aquesta dada que sentireu ara, que si l'ha sentida algun directiu de la patronal deu haver agafat la baixa per depressió.
El País dedica l'editorial a les baixes laborals després que el 2025 marquessin un nou rècord de 53 milions per cada 1.000 assalariats.
Ah! Doncs això ja no és el lleixiu, eh?
Home,
no.
Ha dit que era un rècord i sí que ho és, un rècord.
Sí.
I acabo amb un àudio d'ahir a les 12 del migdia, just quan acabàvem el programa. Havia de començar el butlletí de les 12, com sempre, amb en Joan Bota, però ens vam quedar sense sintonies.
Sí, una passada.
Ho deixem aquí, arribem a les notícies. Adéu-siau.
Va, Bota.
Doncs bé, tenim algun problema amb les sintonies. En tot cas, són les 12, us informa Joan Bota. I com que continuem amb aquest problema, anem a les notícies. Ja les hem recuperat, les sintonies, les notícies ja les teníem en marxa.
Sí, ara!
I a les xarxes, què diuen, Joel?
Doncs mira, les xarxes estan de ressaca de Setmana Santa, Ricard. Circula molt, per exemple, un moment una mica violent de la processó de divendres de la Hermandad del Cristo de la Expiración de Jerez. La Maria Jesús Montero, candidata a la presidència d'Andalusia, corria per allà i un natzarè vestit d'egipci se li acosta gravant en vídeo, però li diu a l'exministre que si es vol fer una foto. Ella diu que sí i li diu que dimiteixi.
Encantado, eh? Gràcies,
muchas gracias.
¿Me puedes hacer la foto con tu? Dimite, ¿vale? Porfa.
El noi s'ha fet famós, que és el que volia, crec, però amb dues conseqüències, Ricard. La primera és que la gent es pregunta de què vol que dimiteixi la senyora Montero, sí. Si ja va dimitir de ministra fa dues setmanes, i la segona és que l'han fet fora de la Hermandad del Cristo de l'Expiración de Jerez. I ara marxem a Telemadrid, també conegut com la Hermandad de Santa Ayuso Redentora. Divendres retransmetien la processó madrilenya de Jesús de Medinaceli i identifiquen a la retransmissió Diego Pablo Simeone allà present.
Ah, sí?
I es produeix una simpàtica confusió amb el seu sobrenom.
Diego Simeone. Diego, Simeone.
Sí, ahí sí, le estamos viendo.
En la puerta.
Jesús,
bueno,
sí.
Que suponemos
el
que
cholo.
Va a acompañar, pues, en la procesión al señor. No,
como
va con su mujer.
Bueno,
sí, del cholo, exactamente, sí. Pensaba que habías dicho el solo.
Diu, no va cholo, va con su mujer. En fi, més val cholo que mal acompañado. Més imatges de la Setmana Santa, gràcies pel so. Més imatges de la Setmana Santa espanyola. Cayetano Martínez de Irujo fent una arenga als costaleros de la Hermandad de los Gitanitos de Sevilla, que estan a punt d'aixecar la seva verge. Els nervis, l'emoció i probablement una sobretaula massa llarga li juguen una mala passada al Cayetano i s'equivoca.
La llamada, muy cortita. Esta levantaba a pulso, ¿eh? Los zancos en tierra. En el suelo los zancos. Y que no se vea subir, ¿eh? ¡Al cielo con él!
Pero a pulso, hermano.
¡A pulso, hermano! Perdón, a pulso.
I deixem la Setmana Santa per acabar amb una picabaralla molt morbosa, en rigorós directe, a Mañaneros de la 1, entre Javier Ruiz Pérez, alias Javierito, y el comisari Villarejo. Atenció.
En directo para Mañaneros 360 de la Televisión Española, de Javier Ruiz.
Ah, don Javierito. Javierito, joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira. ¿Eh?
No. Buenos amigos, usted y yo ni nos conocemos. Nunca en la vida. No nos conocemos, usted y yo, comisario. No nos hemos visto en la vida. Imagen en directo.
Pero si dice que no nos conocemos, qué mala memoria tiene Javierito, ¿eh?
No.
Cuando estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferrera a la misma hora. Y me decía, ¿cómo le das tanta información a Ferrera y a mí me tiene seco?
Absolutamente falso. Miente, Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación.
Hola.
Ahí lo dejo.
Javierito, ¿eh?
Javierito.
Don.
Don Javierito.
Don Javierito.
S'anul·len entre ells, el Don i el Ito. S'anul·len entre ells.
Sí, és veritat.
Queda Javier.
Bueno, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González, Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos. Bon dimarts.
A vosaltres.
Farem una pausa i després resoldrem els vostres dubtes sobre com fer la declaració de renda. Si encara en teniu de dubtes, perquè de fet cada any, com que hi ha coses noves, doncs n'aprendrem. Línies obertes al 93207474, 93207474. Ens acompanyarà Carme Jové, economista i presidenta de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya. 93207474.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia cosins dels dofins que guanyen el tie-break. I la resposta era cetacis. Els cetacis són mamífers placentaris adaptats a la vida aquàtica, com les balenes o els dofins. I en tennis, el tie-break es guanya per 7-6. 1.144 dels 1.410 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 9 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Elisabet Escudé, de Viladecavalls, al Vallès Occidental. I avui també ens heu dit balenes, taurons o narvals.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, 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 fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
Del 17 al 25 d'abril, Badalona acull el festival Blues i Ritmes. Hi actuaran la llegenda del country Ronnie Crowell, l'orquestra Baobab, els irlandesos Yap Vagabonds i la gran dama del rhythm and blues britànic Izzo Fitzroy. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. A Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
You say Ida.
And you say either.
You say Nida.
And you say neither.
Either.
Either.
And either.
And neither.
Let's call the whole thing off.
Demà ja es pot fer la declaració de la renda. Un tràmit que sovint és un mal de cap.
And you like tomato.
I avui al matí de Catalunya Ràdio ja arriba el Cesc perquè realment la declaració de renda és un mal de cap. Carme Jové, què tal? Bon dia.
Què tal?
Com estàs?
Bon dia.
És economista i vocal de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Amb ella volem resoldre dubtes, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4 perquè els oients puguin trucar i fer qualsevol pregunta que tinguin sobre la declaració de la renda. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. A veure, per començar, Carme, anem a aclarir qui està obligat a fer la declaració de la renda, perquè no tothom hi està obligat.
No tothom està obligat, però la majoria de declaracions de renda, quasi el 80% dels que es presenten, tenen rendiments del treball. Per tant, si només parlem que tu només tens rendiments del treball i només són d'un pagador, és a dir, no has treballat amb 3 o 4 coses o no has cobrat l'atur, només amb un són 22.000 euros. Si guanyes menys de 22.000, no l'has de fer.
D'un sol pagador.
D'un sol pagador. Si tens més d'un pagador i el segon i restants puja més de 1.500... És a dir, jo tinc dos pagadors, però el segon puja 1.200. Continua amb 22.000.
Però dos pagadors vol dir que un pot fer 20.000 i l'altre 1.000.
L'altre 1.000 continua amb 22.
Continua amb 22.
Però si el següent i restants puja dels 1.500, en baixa a 15.876 l'obligació. Si el sumant el primer i el segon, eh?
Si entre els dos pagadors i un d'aquests pagadors fa més de 1.500, suma més de 15.800... Aleshores, ja he de fer la declaració.
Que la tingui que fer no vol dir que em surti a pagar. Però vol dir que tinc l'obligació.
No, és que
aquesta
és l'altra. Tota la gent diu, haig de pagar. Dic, depèn, si has...
Depèn
de com ho hagis fet durant l'any, no? Digues.
Clar, i la pregunta que sempre em fan és, com és que amb un pagador són 22 i amb dos són 15? Doncs és molt fàcil, perquè tu quan tens rendiments al treball tens retenció. Clar, i el que et retén pel que et paga. El que em paga 22 em retindrà per 22, el que em paga... Imagina't que jo tinc dos pagadors, un d'11 i un d'11, cadascú em retindrà per 11. Jo no tindré suficient retenció.
Clar.
Per això l'he de fer. O sigui, no és per un tema de perquè sí, sinó és per un tema de les retencions, els avançaments d'impostos.
I els autònoms també l'han de fer.
És que els autònoms l'han de fer sense cap límit. Per què? Perquè els autònoms, des de fa ja 3 anys, la Seguretat Social, tu pagues autònoms en funció del que guanyes a la renta. Per tant, la Seguretat Social vol saber què guanyes. Així que, si jo estic d'alta de qualsevol règim d'autònoms, l'he de presentar encara que tingui ingressos zero.
I els que cobren l'ingrés mínim vital?
Aquests també, però no per un tema fiscal, sinó per al tema de no perdre el mínim vital. I no només l'han de presentar ells, sinó tota la seva unitat de convivència.
Però encara que el resultat sigui zero, eh?
Zero, zero, perquè no és un tema fiscal, perquè jo, si no supero els 22, no l'he de fer. És per un tema de no perdre el mínim vital. Només és un tràmit.
Que es anirà renovant.
És un tràmit.
I els que reben l'atur sí que no estan obligats a fer-la.
Aquests estaven, eh? Però finalment es va decidir que no. Els que tenen l'atur només l'han de fer si superen les xifres. Si no, no. Recordem que l'atur és un rendiment del treball més. Encara que és curiós perquè precisament no estic treballant, però cobrar l'atur és un rendiment del treball i les xifres són els 22 o els 15.
Tenim una trucada al 9-3-0-1-7-4-7-4. És la Laura. Laura, què tal? Bon dia. Hola, Laura.
Hola, bon dia.
Tu diràs,
em
Laura.
Em sentiu bé?
Sí.
Ah, vale, perfecte. Mira, trucava perquè... Bueno, jo la meva pregunta és més encarada a veure què em puc desgravar, bàsicament. O sigui, jo tinc 45 anys, quasi sempre em toca pagar, poc, però em toca pagar. Llavors sí que faig les meves aportacions a entitats socials, ONGs, que això ho faig per convicció, sí que em serveix. El pla de jubilació tampoc és algo que hi vulgui contribuir molt, tot i que en tinc un. I llavors havia sentit, jo teletreballo tot el dia, llavors jo no sé si teletreballant hi ha alguna cosa que em pugui desgravar. I l'altra meva pregunta era en tema de formació, si faig alguna formació, si també és desgravable.
Doncs et diré que no. Que tu el que tens són rendiments del treball, i amb els rendiments del treball les despeses que et pots deduir són absolutament limitades. Entre d'altres, la Seguretat Social, si estàs col·legiada amb algun col·legi professional, sí, per exemple. Si estàs sindicada, també, els sindicats també. Però a part d'això, poca cosa més és deduïble si el que tens és un rendiment del treball. I els cursos no són deduïbles. Els cursos, si te'ls paga l'empresa... són retribució en espècie, no subjecte. Sí, aquesta és un avantatge, que si te'ls paga l'empresa, per aquesta part no tributaràs.
Clar, és a dir, potser podries fer que l'empresa et pagués, per exemple, l'electricitat de casa, no?
Això és una retribució en espècie. Per tant, tributa.
Això tributa.
Tributa, eh? Tot tributa.
Ah, tributa. Això tinc a la nòmina, que et paguen. Quan teletreballes em sembla que tinc com 17 euros al mes, que és el mínim.
I això et tributa.
Això tributa, perquè en comptes de
pagar... Has de demanar que et paguin més, perquè tu al final de mes...
Tocaràs menys, no?
Clar, tocaràs menys.
Sí, clar, sí. Clar. Però sí, això tributa.
Vale. Laura, em sap greu. Gràcies.
Vale, gràcies.
Que vagi bon dia, bé. També ens truca la Rosa de Navarcles. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
A veure, jo tinc una filla amb un 75% de discapacitat i una dependència de grau 3. Quan faig la declaració de la renda, poso que té la discapacitat del 75% i llavors hi ha uns beneficis.
Sí.
Però m'han dit que pel fet de ser dependent en grau 3... també, però no sé on ho he de marcar, això, no ho sé trobar.
No, no, això és el mateix. A l'iniciar la declaració que et pregunta quins fills tens, i tu dius, pues tinc aquesta filla nascuda aquest dia. I en aquell moment pots posar les dues coses, quin grau de discapacitat té, i tu li posaràs ja fins a partir del 33 i a partir del 65, tu posaràs a partir del 65, i després posaràs si necessita ajuda de terceres persones o no. I és una creueta, sí. No és més difícil que això.
I si té mobilitat reduïda, també.
Sí, sí, és una creueta. I una altra cosa important és que si ella no té ingressos...
Ella cobra l'ajut de fill a càrrec, diguem-ne. Una cosa que dona la Seguretat Social perquè com que ella no pot treballar...
Clar, però si té ingressos inferiors a 8.000 euros, tu inclús pots tenir una deducció de 1.200 euros a la renda. Mira tu.
Si sí, té... no, això ja ho tenim, que ens ho paguen cada mes 100 euros.
Exacte,
sí,
això... exacte. Sí, pues sí, no hi ha res més.
Doncs
no
ja
hi ha
res més. Vas, estàs al dia, Rosa.
Bueno, jo he pensat, calla, et pregunto per si
de cas.
Que no se m'escapi alguna cosa, no?
Gràcies, Rosa.
I que moltes gràcies a vosaltres.
Clar, aquí hi ha molta gent que no deu fer-la bé, o que la fa massa, no?, que paga més del que li toca.
Segurament, perquè
has d'analitzar. No està calculat,
això, no? Sí, no està calculat perquè les deduccions tu has de ser conscient de si ho compleixes o no. I l'administració no et anirà darrere. Escolti, que vostè té una filla així,
no,
apliqui-s'ho. I igual que, no sé, si fas donatius, doncs els has d'aplicar. Normalment l'esborrany ja els porta, però jo igualment els comprovo tots, que estiguin tots deduïbles. I després hi ha moltes comunitats autònomes, la nostra no, que té deduccions molt curioses. Clar, si no les coneixes, tampoc les aplicaràs.
Com, per exemple?
Andalusia.
Sí.
Té aquest any una deducció per portar els animals al veterinari. Sí? Una deducció màxima de 100 euros.
Dius, aquí no?
Sí, aquí no. I anar al gimnàs, també, aquí no. Però hi ha alguna comunitat autònoma que ha aprovat alguna deducció curiosa. Nosaltres a Catalunya...
Cursos de català, per exemple? Això és, aquí no.
No.
No, però això estaria bé. Si fas un curs de català... Doncs et deduïm la renda al curs, no
doncs
sé.
Doncs no, estaria bé, pots proposar-ho.
Mira, ho proposarem, la bústia de propostes. Ens truca el Miquel de Granollers. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Miquel?
La meva pregunta és molt senzilla. Em van instal·lar un aparell d'aerotèrmia per escalfar l'aigua aquest any passat. No sé què reforma més, perquè jo tinc la calefacció amb sistema elèctric. Això ho puc posar a la renda, la factura oficial que em van fer de l'aerotèrmia?
No, per posar-te és una deducció amb la quota. I sí, per posar-te has de demostrar que has millorat la millora energètica, l'eficiència energètica, que jo crec que amb el que em diu segurament sí, però el més important no és la factura, que evidentment ho és la factura, sinó el més important és que necessites un certificat energètic abans i després de les obres perquè l'administració pugui comprovar que realment ha hagut aquella millora. Si tu fas el certificat després de les obres no podràs comparar-ho. O sigui, si no tens certificat abans i després no te la pots aplicar. Aquest és un altre dels motius que tindries que conèixer les deduccions per no preguntar-ho ara, sinó abans de fer-ho, normalment els tècnics ja et diuen busca el certificat energètic abans i després. Si només tens la factura, et dic que ho sento, però no.
D'acord. Doncs gràcies.
Gràcies a tu, Miquel. Que vagi bé. Ens truca la Montserrat de la Floresta. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
No, la meva pregunta és que sempre tinc el dubte, és que si la pensió de jubilació i la pensió de viudetat és un sol pagador.
És un sol pagador, sí. Ho ha dit la Direcció General de Tributs en una consulta. Igual que algú pregunta, pues, la baixa per incapacitat i l'atur, és que tot t'ho paga el mateix. Per tant, és un sol pagador.
Doncs era el meu dubte, perquè no arribo als 22 ni que vulguis.
És a dir, però això passa tot? És a dir, si una empresa et contacta per dos projectes diferents, si és la mateixa empresa...
Si és la mateixa empresa, és un pagador.
És un pagador. Gràcies, Montserrat. Que vagi bé.
No, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Teresa de Barcelona. Teresa, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Vostè dirà,
mira,
Teresa.
Jo volia fer una pregunta que ho sento, ho faré breument. El no fer la declaració de renta per estar exempt, per no cobrar suficient, té un càstig, pot tenir un càstig molt sever, com m'ha passat a mi. Jo sóc treballadora de l'any 67 al 78, del qual es pagaven unes mutualitats. Quan jo he anat a sol·licitar amb tot el dret aquest cobrament de les mutualitats, me l'han denegat perquè l'any, com que jo no feia la renta, perquè no arribava ni de lluny, doncs l'any 21-22 jo no vaig fer renta de la qual em poguessin retornar res. I m'han deixat amb tots els anys treballats, totes les mutualitats que han pagat a moltíssima gent, no sé quanta, i a mi me l'han denegat per no haver fet la renta de la qual estava exempta. O sigui, m'ho poden explicar?
Sí, li puc explicar. Tot això de les mutualitats és que en aquells anys es pagava no la Seguretat Social, sinó una mutualitat alternativa. I com aquesta mutualitat alternativa no era la Seguretat Social, no t'ho podies deduir com a despesa del rendiment del treball. Què ha succeït? Que a partir d'una sentència el Suprem ha dit, doncs aquesta gent que cotitzava la mutualitat i no s'ho podia deduir, ara, de la pensió que cobra, que és una pensió pública, una part d'aquesta pensió ve de la mutualitat. Doncs li faré no tributar per aquesta part de la pensió. Si vostè ja no tributa, no hi ha cap opció, perquè vostè ja no tributa. Què està fent aquesta gent? Està demanant les devolucions de, escolta, jo vaig tributar per una pensió, m'ho invento, de 20, i si resto les mutualitats seria una pensió de 18. Doncs em tornen el que he pagat d'aquests 2.000. Si vostè no ha pagat, és lògic que no li tornin.
Bueno, jo he fet sempre correctament el que les empreses...
Sí.
Era sempre la mateixa empresa, conec persones i companyes meves de les quals han estat cobrant... Hi ha algú que ha cobrat molts diners, jo no demano tant, però és que m'ho neguessin del tot, m'he sentit pues, molt malament, i dic, per què a mi? Per no tenir res...
Sí.
Totalment. Dic, a sobre de que no tinc diners, cobro la pensió mínima de 936 euros de jubilació i a sobre que veus al voltant teu que van cobrant i m'ho neguen.
No,
doncs,
no
esclar, estava una mica...
No li tornen perquè no ha pagat, però també li dic que cadascú té la renta que té, eh? A lo millor aquells que li han tornat, a lo millor també tenien lloguers, a lo millor tenia guanys patrimonials, clar, la renda no és sempre
qüestions.
La mateixa, eh?
Ja, ja.
La renta no és la mateixa.
Gràcies, Teresa. Hi ha un oient que no vol entrar, però que pregunta, diu que el seu fill va anar a treballar 6 mesos a Noruega, va cobrar 22.000 euros, sí. Diu, no va fer la declaració perquè no va guanyar res a Espanya, tot era a Noruega, i ara li reclamen que la presenti. Està obligat?
Està obligat, per què? Perquè si jo sóc resident a Espanya, tinc obligació de declarar els ingressos mundials i només 6 mesos fora he de declarar-ho aquí. Però sí que s'analitzi l'article 7, la lletra P de la llei de renta, que analitza quan jo me'n vaig a l'estranger, la part del meu sou cobrada a l'estranger, que és el cas d'aquest senyor, fins a 60.100 euros està exempt. Per tant, si només té aquests ingressos, estarà exempt. Però té obligació de presentar-la amb exenció.
També ens pregunten pels bisums.
Usar els bisums.
Deu generar molts dubtes, els bisums, no?
Molt. Però
o sigui, els bisums s'han de declarar.
És el mateix,
sí?
Que generen dubtes una transferència bancària? És que és el mateix.
Ja.
Si jo tinc una transferència bancària, l'he de declarar? No, l'he de declarar depenent del que hi hagi darrere.
És que
he vengut un got, doncs clar que l'he de declarar, em dedico a vendre gots. Però si la transferència és només perquè hem pagat el dinar a mitges i jo te la dono, no. Ara, el que hi ha obligació des del 2026 és que tots els empresaris que fan servir bisums per pagar, aquests, les entitats financeres, els comunicaran tots. Que els comuniquin no vol dir res, vol dir que també comuniquen les transferències bancàries. I els particulars comunicaran només si el conjunt de bisums de l'any supera els 10.000 euros.
10.000 euros.
Exacte. Però no vol dir que els tingui que declarar. A lo millor, mira, ha sigut la sort que he pagat tants dinars de tants amics que m'han fet transferències. Ara, demostra-ho. Que tu has pagat, sí, el dinar,
clar,
i que ells s'han pagat,
per exemple,
la meitat.
Perquè ara cada vegada te demanen més bisums. Vas a, no sé, una agència de viatges i et diuen, fes el pagament per bisum, no? I fas un viatge amb tota la família, que som 30 i pico, ja pago jo i ja ho trobarem.
Clar, doncs pues guarda't la factura.
Guarda la factura perquè te la demanaran.
Perquè si al final t'han arribat a tu 10.000 euros, això ho tindran que declarar i tu diràs, no, és que em ve perquè he pagat la factura de 25 persones.
Perquè aquí amb els conceptes dels bisums la gent deu fer trampes, alguns.
És que els conceptes no tenen que...
Lloguer encobert, el que sigui.
Tu poses el que... És que pots no posar res. No? Pots no posar res. Per tant, bueno, que el bisum no, en si no s'ha de declarar, s'ha de declarar l'operació que hi ha darrere del bisum.
Ens truca també la Montse de Barcelona. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira,
sí, jo volia fer una pregunta. La meva sogra cobra una pensió, val? però l'any passat va té una cuidadora i la té assegurada i volia saber, i ho pagar amb la pensió, clar, perquè no té més ingressos ni res. Volia saber si quan faci la declaració de la renda aquest any es pot deduir alguna cosa per pagar la seguretat social d'aquesta dona i tot això i el sou que li està donant.
Pues em sap greu dir-t'ho, però no. Hi ha alguna comunitat autònoma que té algun tipus de deducció d'aquestes, però nosaltres no la tenim, o sigui que aquests diners no es poden deduir de la renda, ho sento.
Doncs, ja veus.
Gràcies, Montse.
Gràcies.
Has trucat també la Irene de Badalona. Irene, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Irene?
Doncs mira, tinc un dubte tant per mi com per la meva mare, perquè hem cobrat aquest any la pensió d'orfandat i viudetat. Clar, llavors, entenc que com seguim treballant les dues, són dos pagadors.
La d'orfandat està exempta. És només la de viudetat, i viudetat sí que són dos pagadors.
Vale, llavors serien els que comentàveu abans,
els 15.000,
no?
Exacte.
Vale, i enllaçant amb això, encara ens falta per cobrar la devolució d'Hisenda de l'exercici anterior, és a dir, del 2024.
La veritat és que Hisenda té 6 mesos per tornar-la. Per tant, si és de 2024, tenien que haver-la tornat al gener del 26. Han de pagar-te interessos. Jo què faria? Jo aniria a Hisenda. Escolta, heu trobat algun problema amb la meva declaració? Perquè és que ja portem 8 mesos. Però que si supera els 6 mesos, et pagaran interessos a demora.
Clar, vam anar a preguntar-ho perquè era la part del meu pare que ara falta... I ja ens van dir que sí, que ens ho tornarien amb interessos i tal, però encara res de res, llavors ja no sé
que per on tirar. Lo habitual que és, que si és la part del teu pare, que el teu pare ha faltat, no entenc, això s'ha d'incloure a l'impost de successions, com un dret més. Nosaltres teníem el dret de cobrar, no sé, 3.000 euros de la declaració del meu pare, i de vegades jo tornaria a anar a l'administració perquè et demanen una addenda a l'acceptació d'herència afegint aquests 3.000 euros o el que sigui. Perquè, clar, realment són del teu pare i s'ha de demostrar a qui va això. Doncs va als que hagi deixat el pare hereus.
Vale.
Gràcies, Irene, que vagi
Gràcies.
Bé.
Gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Mercè del Poblenou. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
La meva pregunta és, hem fet obres a la finca, de a la façana, i a més els ascensors també nous. Això, es poden tornar diners o no?
No, això té dret, en algun cas, en algun ajuntament, i la Generalitat té dret a alguna subvenció, però no té dret a cap deducció, a no ser que pugui demostrar, com el cas que he dit abans, una millora d'eficiència energètica. No sé, l'ascensor l'ha canviat i ara gasta menys electricitat, doncs sí. Però necessitem el certificat d'eficiència energètica abans de les obres i després. Si no, no hi ha cap deducció.
Sí, vam fer una IT...
Sí?
I vam trobar problemes i vam arreglar-ho.
Doncs, sí, però és importantíssim el certificat d'eficiència energètica abans i després de les obres, eh? Perquè si no, Hisenda no pot comparar si allò ha millorat o no.
Si hi ha una eficiència o no.
Exacte.
Gràcies, Mercè, que vagi bé. I l'Albert de Barcelona, què diu? Albert.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Tu diràs.
Mira, jo em caso dissabte.
Felicitats.
Gràcies. Llavors, jo hi ha molta cosa que arribarà en efectiu, però hi ha alguna altra cosa que sí que m'ho faran per transparència. Tots aquests regals de casament... Les haig de declarar, faig la declaració
això,
sí. Ara per fer-ho l'any que ve?
Ai.
Com ho faig?
A veure, quina és la resposta que toca o la que...
Exacte, la resposta que toca has de tributar per donacions per tot el que rebis. Aquesta és la resposta que toca. La realitat... la Generalitat, que és el que recapta donacions, no s'està ficant amb els regals, de boda. Però sí, són donacions, no?
Clar.
A no ser que puguis demostrar que jo, això fa temps que li dono voltes, escolta, t'estan pagant el menú. El menú que et costa? No sé, 200, doncs t'estan pagant
clar,
200,
tu,
escolta,
si
no.
Si demanessin alguna cosa i demostres la factura del menú que t'ha costat més del que t'han aportat, doncs la cosa ja quedaria, s'entendria que...
Exacte.
Que hi ha bona cosa per l'altra, que de fet va així.
De fet va així, estan pagant el menú, no?
Sí, sí.
O sigui, que agafa la factura i guarda si algun dia venen, doncs diràs, mira, em van pagar el menú.
I que el concepte posi menú, ja està.
Exacte.
Va. Molt bé, perfecte, moltíssimes gràcies.
I felicitats.
Adéu, Albert, i felicitats. Adéu. Que sigui llarg. Adéu. El Ramon de Tarragona. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Què diu, Ramon? Sí.
Molt bé. Mira, la meva consulta és que l'any passat vaig estar tot l'any a l'atur, vaig cobrar 1.080 euros per 12 pagues.
Sí.
i vaig rebre un ajut, perquè em vaig comprar una moto elèctrica, de 1.100 euros. Mm? Estic obligat a fer-la i si la faig hauré de pagar, cobrar...
Doncs mira, ja et dic que abans, quan m'ha preguntat el Ricard qui l'ha de fer, hem parlat només treball, però si el que tinc és una subvenció i el teu ha estat una subvenció, això que m'has dit de la moto elèctrica, a partir de 1.000 de la subvenció l'has de fer. Per tant, potser pel sou no entres, però entres per la subvenció, perquè és més de 1.000. O sigui que tens obligació.
Però amb els dos totals...
No, és que els dos totals, quan dius no supera ni els 22 ni els 15, això només és treball. Si a sobre tens una subvenció que supera els 1.000, ja tens obligació de fer-la. O sigui que tens obligació sí o sí.
I més o menys sortirà a pagar, cobrar, això no m'ho pots sortir, no?
Ara m'has matat. No sé la teva situació personal, hi ha moltes coses a tenir en compte,
No tinc res.
No.
S'hauria d'analitzar tot.
Exacte, veure quina retenció t'han fet. No.
Ramon, bon, gràcies. Adéu-siau. Sergi de Barcelona. Sergi, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Endavant.
Bon dia. Mira, jo vaig reclamar a la Seguretat Social el tema del complement de maternitat.
Sí.
Val? I, bueno, em va sortir favorable i em van tornar uns diners.
Molt bé.
Ara em diuen que haig de fer declaracions complementàries des de l'any 2017 fins al dia d'avui. Això és així?
Això és així. Per què? Perquè t'estan pagant més de la teva pensió de jubilació des del 2017. Per tant, la renta del 17 avui l'has de canviar afegint això. I fer una declaració complementària, una rectificativa, que segurament et sortirà a pagar.
Vale. I aquests 5.000 euros, diguem-ne, que m'han pagat ara, me'ls donen com a ingrés d'aquest any, també?
No. O és una cosa... Bueno, no sé quants és de l'any 2024, però cada any ha d'anar amb el seu... No sé, t'han tornat 5.000, 1.000 de cada any, tu fas 1.000 de cada any i punt.
Ja, però vull dir, llavors, diguem-ne, haig de fer les complementàries, però amb la renta de l'any passat, diguem-ne, no em sumaran aquests 5.000 euros, perquè això no seria doble tributació.
No, amb la renta del 2025 et sumaran la part de la pensió que t'estan tornant d'aquests 5.000, que són del 25.
Perfecte. Llavors, l'última pregunta, com que la Seguretat Social no em fotia ni cas, vaig anar a través d'una gestoria. Llavors, aquests senyors m'han fet una factura, però em diuen que per reclamacions a l'administració, que em puc desgravar fins a 300 euros. És així, això?
No és per reclamacions a l'administració. És que hi ha una despesa, els rendiments del treball, a l'article 18, si el vols mirar, de la llei de l'impost sobre la renda, que diu...
Jo soc pensionista,
eh? Vale, pues diu que per totes aquelles despeses jurídiques relacionades amb el lloc de feina, i en el teu cas és aquest, hi ha una despesa deduïble màxima de 300 euros. És a dir, si t'han cobrat 200, et pots descomptar 200. Si t'han cobrat 500, et pots descomptar 300.
Clar. Vale, o sigui, aquesta factura, diguem-ne, d'aquests senyors, d'aquesta gestoria, sí que me la puc reclamar, perquè suma més de 300, em puc reclamar 300.
Clar.
Molt bé. És el límit.
Gràcies, Sergi.
Gràcies.
Tenim moltes trucades, però va, que anem acabant. Robert, de Lloret de Mar. Robert, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Mira, doncs una consulta. Bueno, a part de la feina, jo cada any faig la renda i bueno, sempre em surt a tornar perquè em retenen força alt. La cosa és que l'any passat van morir els avis i llavors vaig heretar pues, una quantitat aproximada d'uns 70.000 euros. Llavors és aquí la desconeixença de si s'ha de posar o no, o com es fa.
T'explico. Quan els teus avis et van deixar hereu, tu vas tenir que fer l'impost de successions per aquests 70.000 euros.
Perdó, no ho he mencionat. Tot això és, els avis eren holandesos. Jo tinc doble nacionalitat.
Això és bastant important. I els diners on t'estan? Allà o aquí?
Aquí.
Els diners aquí. Doncs has de fer impost de successions aquí. I pagar per aquests 70.000 euros.
I si els impostos els vaig pagar allà, també?
Sí, perquè el que es diu, has de mirar-te el conveni Espanya-Holanda, però si allà els vas pagar, tindràs una deducció per doble imposició. Aleshores, el que a tu t'interessa, a la renta, res de res.
A la renta, res.
A la renta, si aquests 70.000 euros t'han donat 1.000 euros d'interessos, només els 1.000. Però la renta i successions són absolutament incompatibles. Els interessos d'aquests 7.000 és el màxim que has de declarar la renda.
Vale.
Gràcies, Robert.
I
ràpidament,
gràcies.
El Pere de Mataró. Pere, bon dia.
Hola, bon dia. Primer de tot, agrair a aquesta senyora que està fent un examen de preguntes, tu.
Sí,
per fer una... A veure si m'aproven.
Sempre aprenc. Ara, al cap d'una setmana, jo ja no me'n recordo de res. La vaig tornar perquè sort de la Carme.
Una pregunta. He vist que per tindre animals de companyia a altres comunitats entra a la renta. A Catalunya no encara.
No,
i si és
no aquí, encara, no encara. Pots? No encara. No tot encara. Això depèn de la Generalitat, eh? No encara. A lo millor no serà mai. O sigui, ah. És un tema polític, perquè cada, les comunitats autònomes tenen competència per decidir deduccions i algunes l'han aplicat i nosaltres no. Són invents de les comunitats, eh? Nosaltres tenim unes altres, però aquestes no.
Doncs gràcies, Pere, per trucar. Carme Jovés, economista i presidenta de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Una pausa i ara tornem.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Després de l'ictus, el meu pare necessitava rehabilitació, però no es podia desplaçar. Cuideo li va trobar una cuidadora i un fisio que va a casa seva i l'ajuda a recuperar-se.
Cuideo. Déu!
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
I ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'hi dic.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça Panathinaikos. Els nostres peus.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hombre, hem trobat Ricard Ostrell.
Com estàs?
Sí, és que no et sentíem, punyeteu. Sí. Bueno, res, escolta aquí, escoltant tot això de la gent aquí, si puc deduir això, si puc deduir allò. I mira, anar mirant i dic, mira tu, puguem anar pagant. Avui és el Dia Mundial de la Salut. I
sí, senyor, passa, sí, senyor.
Saps? Dius, escolta, Guita, si podem anar
bon
pagant...
Bon dia. Quina manera de baixar el cap. Ja no se sent parlar de la insubmissió fiscal i tot allò que dèiem de...
Okay.
No pagarem hisenda...
Ah.
Anar pagant.
No vull pagar, us en recordeu?
Sí. I ara volem tots peatges, ara volem peatges.
Sí.
El qui vol, jo no en vull,
Sí que en volen, sí, perquè les carreteres estan fatal. No s'hi pot anar per la P7.
Perquè tu baixes per la C-17, tu baixes per la C-17, però si passes per la P7...
Clar, que en vols, de peatges?
Jo vull pagar. Van, ara hi ha una campanya, jo vull pagar.
Ah, vols pagar?
Jo vull pagar.
No, la campanya és jo vull que el turista pagui. Aquesta és la campanya.
Sí, també, l'altra.
La vinyeta. Jo vull que el turista pagui.
Ara. Que pagui tothom menys nosaltres.
Ah, això mateix. Saps? Home, però tots els que passen de França fins a Portugal o Madrid...
Que paguin.
Que vagin a una vinyeta i digui, vostè on va? A Portugal. Que doncs paguin.
Els francesos que paguin,
ara.
Tots.
Que paguin.
I el portuguès paguin, també.
Que pagui el portuguès també.
I el... Pagueu per aparcar...
Per anar pel cantó de França, si veuen els nostres Pirineus, ja haurien de pagar els francesos.
Ara.
Sí. Sense entrar a Catalunya, eh?
Home, és com els de Barcelona, que el Montseny...
Sí. Haurien de pagar per veure'l.
Per veure'l.
Sí.
I aquí és on anava jo, que és vosaltres que veniu a l'Empordà i voleu anar a les cales, pagueu.
Però si tu no hi vius, a l'Empordà.
Però tu, Xuriguera, d'on ets, al final?
Si no sabem d'on ets.
Tu no, tu d'on ets?
Sóc un nom.
És que tu hauries de pagar tot arreu.
Clar.
Exacte, és el que em passa.
Estàs gastant molt tros de país, tu, perquè tant un plegat de Sant Llorenç Savall, Torroella de Montgrí, de Sabadell, de no sé...
Estarbúcies ho vam tenir 10 anys, eh?
Per això et dic, hauries de pagar tot arreu, tu, no té ningú.
Tu saps el desfet, els cors que va deixar desfets allà i que no ha pagat mai.
Com? 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 Com?
Bueno, això ja us truqueu i ho arregleu. Ja... Què avui a la Renaixença, Peyu?
Avui a la Renaixença entrevistem en Carles de Moixó, que és jugador de curling del Puigcerdà.
Ah, sí, boníssim.
Curling, eh?
Que bo.
Ben parit el curling, eh?
Sí, sí, sí.
La veritat que un dia ho aniré a provar, perquè...
Farem un equip. Vam dir que faríem un equip.
Sí, farem un equip. I dediquem el capítol...